L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, temps de diàleg.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
L'olotí mossèn Joan Soler, rector de les parròquies d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta i missioner al Togo, a la diòcesi de Paong, durant 9 anys, va ser l'encarregat el passat divendres 6 de setembre d'obrir les festes d'Altura d'Olot, d'enguany, amb el tradicional pregó des del balcó de l'Ajuntament de la capital garrotxina. Al llarg del seu parlament, el capellà va anar recordant diferents moments personals viscuts durant les festes i el va anar contraposant amb experiències dels seus anys de missioner al país africà. Ho va fer, sens dubte, amb una rialla al rostre i amb un ampli sentit de l'humor. Penso que val molt, molt la pena escoltar-lo. Així que en tenen un tastet aquí.
Benvolguts, bona nit a tothom. Escolteu, m'han demanat que us fes el pregó d'aquest any, però per mi que es van oblidar que sóc un mossèn. Per tant, no us faré pas un pregó, sinó que us faré un senyor sermó.
Doncs ara sí, amb un somriure. Molt bona tarda d'aquest dimarts. Salutacions d'Antoni Huguet a les tecles del so, servidor Joan Trias, Aroa Ortega a la producció. I si et ve de gust, queda't a Ràdio Estel i entra amb nosaltres a Temps de Diàleg.
Temps de Diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de Diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
Mirin, del 15 al 17 de setembre celebra a Madrid la 33a Trobada Internacional per la Pau, enguany amb el lema Pau sense fronteres, un acte organitzat per la comunitat de Sant Egidi. És per això que des d'aquest programa volem parlar amb el senyor Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Abans de comentar tot l'acte, deixi'm posar en antecedents i situar a tothom, a mi mateix el primer. Quan parlem de la comunitat de Sant Egidi, exactament de què estem parlant? Com va néixer i quina és la seva funció?
Bé, la comunitat de Sant Egidi és una comunitat cristiana de laics que va néixer el 68 a Roma i que va ser fundada per l'Andrea Riccardi, llavors tenia 18 anys, i amb un grup d'universitaris va fer els primers passos al voltant doncs, de l'escolta de l'Evangeli i la trobada concreta i personal amb els pobres de la perifèria de Roma. Primer van ser la perifèria de Roma i en el créixer de la comunitat aquesta perifèria s'ha allargat a la perifèria del món. I la seva última visita del papa francès a Santa Maria entre Estevere doncs, va, podríem dir, sintetitzar el carisma de la comunitat en tres paraules: pregària, pau, pobres.
Deixi'm preguntar-li quin és l'objectiu d'una trobada com aquesta, de la Trobada Internacional per la Pau.
Bé, l'objectiu d'aquesta trobada, evidentment, com molt bé diu, en el seu centre hi ha doncs, el treball per la pau, no? El somni de la construcció doncs, d'una fraternitat humana. I lligat amb això, doncs, el seu objectiu està molt, molt vinculat doncs a una profecia, no?, que l'any 86 Joan Pau II doncs, va proposar quan per primera vegada a la història va convocar els líders de les grans religions mundials per fer una trobada d'aquest estil, no?, per pregar un al costat de l'altre i no un al contra de l'altre. I invitant doncs, els homes de religió, i no només, també tots els homes de bona voluntat, a ser artesans de pau. Ell va dir en aquell moment, l'any 86, doncs, que es necessitaven constructors de pau perquè en el nostre món doncs, calien reconstruir aquests vincles d'amistat i fraternitat entre els diferents països.
De seguida en parlarem de com es construeix aquesta pau al món, però quin és el contingut d'aquesta trobada internacional? Quines activitats s'hi hauran a terme? Perquè segur que hi ha moltes xerrades, hi ha moltes taules rodones.
Sí, el cor de la trobada internacional per la pau és pròpiament la pregària per la pau, aquest moment final on es troben tots els homes i dones, els líders de les grans religions mundials, per pregar per la pau. Primer ho fan per separat, cadascú segons la seva tradició, i després hi ha un moment doncs, final on es llegeix un manifest. Al voltant d'aquest acte es faran doncs, de l'ordre de 24 taules rodones amb diferents temes doncs, vinculats sempre doncs, al discurs de la pau, des d'Europa, l'ecologia. Hi ha una taula rodona sobre Amèrica Llatina, una altra sobre la discussió d'aquest document que ha presentat el papa i l'imam d'Al-Azhar aquest any sobre la fraternitat humana. Hi ha una altra taula rodona molt interessant sobre les dones avui, les dones constructores de pau, una sobre els màrtirs, una de diàleg creients i no creients, o sigui, tot un seguit de taules rodones que van doncs, precedides d'un moment inicial, que és una jornada inaugural, on també hi participen nombroses personalitats.
Si no vaig errat, a més, hi ha també una taula rodona que parla de la immigració, un problema tan actual. Una pau sense fronteres resa el lema d'enguany. I a mi em fa pensar, i em fa pensar molt, en aquesta crisi dels refugiats. Hi ha solució a tot plegat?
Bé, sí, penso que el títol d'aquest any és molt significatiu. Pau sense fronteres. Per què? Doncs bé, doncs les fronteres, per molts homes i dones, i molt particularment pels refugiats, volen dir doncs, violència i mort. Ho hem vist aquest any doncs, amb la mort de l'Òscar i la Valèria, aquests dos latinoamericans a la frontera entre Estats Units, a Rio Grande i Mèxic. Ho vàrem veure a la frontera d'Europa amb aquell petit infant, l'Alan Kurdi. Ho vam veure a la frontera doncs, de Ceuta doncs, quan van morir aquells set immigrants. Per tant, evidentment, ens preocupa el tema doncs, de la immigració fonamentalment. Per què? Perquè doncs, en aquest moment complex que estem vivint hi ha una tendència a la reafirmació de les identitats, moltes vegades això vol dir doncs, la reafirmació de les fronteres, i evidentment doncs, no pot haver-hi una pau verdadera sense fronteres. D'aquí doncs, que s'hagi escollit aquest tema i molt lligat, evidentment, posar sobre la taula, i hi ha dues taules rodones particularment que van destinades doncs, a reflexionar al voltant de la immigració avui i quines propostes doncs, hi poden haver.
Qualsevol que ens estigui escoltant, senyor Castro, pot pensar allò de sí, sí, és molt bonic lo de la pau, però no deixa de ser utòpic. És utòpic pensar que es pot arribar a una certa pau, a una pau completa arreu del món?
Bé, no és utòpic, és el nostre somni com a creients i és, evidentment, la gran proposta. I precisament els homes de religió, i aquesta era la gran intuïció doncs, de Joan Pau II, en tenim una gran responsabilitat. I, evidentment, com a cristians, el primer missatge doncs, de Crist ressuscitat és pau a vosaltres. O sigui, per tant, som cadascú de nosaltres responsables de construir aquesta pau. El que està clar és que aquesta pau va construïda. I aquesta pau té moltes declinacions i demana, doncs, sobretot, una mica estar al costat dels més febles i els més vulnerables.
Com deia molt bé en Jaume Castro, amb qui estem parlant avui d'aquestes 33enes jornades, d'aquesta 33ena trobada internacional per la pau que organitza doncs, la comunitat de Sant Egidi, els organitzadors fan una crida que avui, més que mai, és necessari pregar junts per la pau i construir-la, entre tots unint les veus de les religions, cultures, organitzacions i persones que comparteixin el somni comú d'una pau sense fronteres, com resa el lema, dèiem, a través del diàleg, la solidaritat i la trobada. Li deia que li faríem la pregunta més endavant, doncs ja hem arribat aquí. Com es fa possible la construcció de la pau?
Bé, la construcció de la pau és un treball quotidià. És un treball quotidià que ha d'involucrar a tothom. Nosaltres, a la trobada internacional per la pau, veiem, repetim cada any aquella imatge que, com dèiem abans, ens va proposar Joan Pau II de veure tots els homes, els principals líders de les grans religions mundials, gent de cultures i de tradicions diverses, una al costat de l'altra. Diverses tradicions, però amb una unitat fonamentada en aquesta voluntat de pau. Bé, això s'ha de treballar doncs, cada dia i en cada lloc. S'ha de treballar en cada barri, s'ha de treballar en cada ciutat, s'ha de treballar en cada país, en cada continent, i, evidentment, aquesta pau es construeix així, amb el treball quotidià. I avui aquest treball quotidià a les nostres ciutats vol dir, evidentment, i en gran mesura, treballar per la integració doncs, dels estrangers, i no només els estrangers, sinó també de tots aquells que és diferent, perquè també hem de treballar per la integració dels més pobres, per aquells sense sostre que es queden isolats de la vida de la ciutat. Per tant, hi ha un gran treball d'integració dintre de cadascuna de les ciutats que no faci distinció de ningú i que doni a tothom les mateixes possibilitats.
Perquè els oients se'n facin una idea de la importància de tot plegat. Aquesta històrica trobada reunirà més de 400 personalitats religioses, representants de les esglésies i comunitats cristianes, al costat de líders de les grans religions mundials, intel·lectuals, humanistes, representants d'organitzacions de la societat civil i de la política, així com dones i homes creients i no creients de 60 països dels 5 continents. És del tot imprescindible, senyor Castro, aquest diàleg interreligiós i intercultural per establir la pau?
Evidentment que sí, perquè quan estem parlant d'aquests líders mundials hem de comptar sempre que darrere d'ells hi ha milions de persones i, per tant, cal treballar, evidentment, no només a nivell de líders, sinó també en el treball de la base que dèiem abans en cada ciutat. I és important aquest treball. En aquesta edició d'enguany, per exemple, serà present el president de la República Centroafricana, el president Touadéra, que és una personalitat significativa. No hem d'oblidar que el papa francès va obrir el darrer gran jubileu de la misericòrdia precisament a Bangui, a la capital de Centràfrica, amb tot un treball de reconciliació en aquest país. Un país en el qual doncs, la pau s'ha doncs, de treballar encara cada dia. I seran presents doncs, el metropolità ortodox Hilarion, del Patriarcat de Moscou, personalitats com el Jeffrey Sachs de la Columbia University i tants altres. Ara no farem tot el llistat, però són persones, com deia, que darrere seu tenen doncs, una representativitat i que, evidentment, comuniquen aquesta experiència i comuniquen aquesta voluntat de pau doncs, a milions de persones.
Li preguntava per l'imprescindible diàleg interreligiós i intercultural precisament perquè no sé fins a quin punt el desconeixement de l'altre precisament fa aparèixer el famós prejudici.
Evidentment, o sigui, l'esperit d'Assís i aquestes trobades estan fonamentades sobretot amb una priorització de la trobada amical i personal dels uns contra els amb els altres. No es tracta d'un congrés, diguéssim, com els que habitualment se celebren, sinó que és una trobada on es posa molt al centre els moments doncs, de trobada, de relacions, de coneixença, d'amistat. Perquè, com molt bé estaves dient, evidentment, per no judicar, per establir vincles, primer de tot hem de conèixer. Hi ha un gran desconeixement també entre els homes doncs, de les diverses religions. Jo recordo haver visitat el camp de concentració d'Auschwitz amb algunes persones musulmanes que desconeixien tota la història i el drama de l'Holocaust jueu, per exemple, no?
Això entenc que fa canviar la concepció.
Evidentment, la trobada personal canvia, doncs, evidentment, l'idea, la concepció de l'altre i el que és un desconegut o, a vegades, entre cometes, un enemic, passa a ser un enemic, algú a qui considerar, algú a qui comprendre.
Aquí són obertes unes trobades com aquestes?
Bé, unes trobades com aquestes són obertes a tothom, o sigui, totes les taules rodones i tot l'acte final està obert a totes les persones que a través de la pàgina web de la comunitat de Sant Egidi es poden inscriure i es poden fer presents.
33a Jornada Internacional per la Pau. Quina em diria que és la clau de l'èxit? 33 anys.
Jo penso que és la perseverança, o sigui, perquè en aquests 33 anys hi ha hagut, doncs, moments de tot, hi ha hagut moments difícils, com l'any 2001. Vull recordar que la trobada per la pau es va fer aquí a Barcelona i poc després doncs, va haver-hi els grans atemptats l'11 de setembre a New York i amb el que va voler dir 10 anys de refredament, del diàleg, d'enfrontament, diguéssim, d'allò que el Huntington va anomenar com el clash de les civilitzacions, no? Per tant, el camí de la pau és un camí que no és fàcil, però jo penso que l'important és la perseverança i en el cor d'aquestes trobades hi ha un convenciment fonamental que és la importància del diàleg, el diàleg entre les diverses religions i cultures, i el diàleg ha d'estar sempre obert, ha d'estar sempre a la taula. Potser moltes vegades no s'arribaran a acords, però l'important és que el diàleg sempre continuï, perquè això vol dir la vinculació amb l'altre, el tenir en compte l'altre, vol dir que hi ha camí per recórrer junts.
Deixi'm preguntar-li, senyor Castro, per últim, perquè no puc obviar que demà és 11 de setembre, és Diada Nacional de Catalunya, i sense entrar en qualsevol disquisició política, sí, voldria preguntar-li si hi ha pau a casa nostra.
Bé, jo penso que fa ben poc que hem utilitzat la paraula clau, i la paraula clau, evidentment, és el diàleg. O sigui, evidentment, en tots els processos i en totes les realitats humanes és imprescindible que no obviem la importància i la necessitat del diàleg, sobretot quan ens trobem davant de plantejaments a vegades doncs, que poden semblar diametralment oposats, però en una realitat com la que nosaltres vivim, evidentment no podrem ensortir-nos si no tornem a redreçar-nos tots en el camí del diàleg.
Recordin els oients, 15 al 17 de setembre celebra a Madrid aquesta 33a trobada internacional per la pau. Enguany amb aquest lema, una pau sense fronteres, organitzat per la comunitat de Sant Egidi. Senyor Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi de Catalunya, moltíssimes gràcies i molt bona diada per demà.
Bé, bona diada a tots i gràcies a tots vosaltres, a tu i a tots els oients.
Fins la propera.
Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen. Temps de diàleg. Persones creients que parlen i escolten.
I a aquesta hora, en aquest programa, que us volíem parlar també del Festival de Cinema Jueu de Barcelona, que s'estrena aquest dijous 12 de setembre. Ens en porta tota la informació Aroa Ortega. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, hola.
Tu diràs, déu-n'hi-do quin festival que arriba a Barcelona.
Sí, aquesta vegada ja anem pel número 21 de les edicions que s'estan fent. I sí, com deia, s'estrena aquest dijous fins al dia 29 de setembre. Comença a la tarda a la Filmoteca de Catalunya, a la sala Laia, i comença amb una de les pel·lícules estel·lars del festival. Que s'anomena Ludodrama sobre Walter Benjamin, un personatge intel·lectual del segle XX, que, algú, si més no en sap algú, no?
Molt conegut, a casa nostra més exiliat, per fer aquells camins de l'exili, Walter Benjamin.
Doncs ja et deia que comença dijous, serà un seguit de 13 pel·lícules en total, algunes es repeteixen durant diferents dies, el programa el tenen penjat al web, totes les pel·lícules es passen en versió original, subtitulades, algunes en català, altres en castellà. I la temàtica, més o menys totes parlen de la diàspora jueva arreu del món i també de la fusió cultural que ja porta en si mateixa aquesta cultura hebrea, no? I entre les pel·lícules d'aquest any destaquen algunes com la que amb la que participa la documentalista Ruth Beckerman, que és una experta investigadora en lluites, en moviments socials, en memòria històrica sobre el nazisme, també la construcció identitària a Europa. I amb ella també es podrà parlar el segon dia, que serà el divendres, també a la Filmoteca. També hi ha unes pel·lícules que tracten sobre la comunitat ultraortodoxa dels Haredim, i la pel·lícula que més significativa dins d'aquest grupet, d'aquesta comunitat més ortodoxa, més conservadora, destaca una que explica la història de la reconciliació de Mannheim amb la comunitat després d'haver patit durant la infància uns abusos.
Déu-n'hi-do quants temes que es toquen.
Déu-n'hi-do. També, en forma d'homenatge, també hi ha una altra que li dediquen a Marceline Loridan amb La Petite Rose de Hamburgle, que parla de... explica el viatge d'una dona amb el fill de l'assassí dels seus pares a Eslovàquia. I després hi ha també el director Tomer Heyman, que presentarà, aprofitant aquest festival, presentarà el seu últim film, que es diu Jonathan Agassi, Save My Life, que és un retrat d'una estrella del cinema amb la seva mare. Tots dos reconsideraran alguns conceptes familiars, ja que ell té una tendència sexual que està fora de l'enteniment tradicional de la seva família. I per últim, hi ha una pel·lícula bastant esperada, sobretot entre el públic més jovent, més o menys, que es diu Tel Aviv on Fire, que és de Sameh Zoadi, i és una comèdia amb un transfons d'una novel·la que ja existeix a Palestina i que va guanyar el premi a la millor pel·lícula l'any passat al Festival Internacional de Cinema Haifa, a Israel, i també l'any passat a la ciutat de Venice es va portar el premi al millor actor d'aquesta pel·lícula, que és el protagonista que es diu Qais Nashif. Crec que he resumit o he destacat algunes, però que de ben segur que val la pena mirar-se el programa perquè són pel·lícules amb un fons i profunditzen moltíssim, no?, en la cultura hebraica, però també amb la fusió amb diferents països, no?, on hi són.
Aroa, per qui vulgui més informació, ens deies, on hem d'anar?
Han d'anar a la pàgina web, només posar en Festival Jueu a Barcelona, allà els hi sortirà el programa, el tenen en PDF, a més està molt fàcil per poder enviar consultes, preguntes, tothom ho tenen allà a l'abast, a internet.
Festival de Cinema Jueu de Barcelona comença aquest dijous 12 de setembre i s'extén fins al proper 29 de setembre a la Filmoteca de Barcelona. Aroa Ortega, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.
Adéu.
Temps de diàleg.